Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Hola, benvingudes a l'Empodcat, un nou episodi, el 9è, si no em descompto. Avui no serem només el Xavi i jo mateix, sinó que tindrem convidat també. Bé, convidada. Com sempre, les presentacions. Jo sóc l'Albert, l'Albert Homs, sóc infermer d'urgències i emergències. Actualment exerceixo a la Plana Ceretana, al Pirineu Català. I l'Alt Empordà, si no m'equivoco, i tenim el Xavi Basurto. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia. Sí, des de l'Alt Empordà. Sí, sóc metge del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i també a la base SEM, que tenim subcontractada amb el SEM, a la 606, perdó, i també ens podem veure en el blog d'urgent.cat i a Twitter, que és @urgent.cat. I no, avui tenim una convidada especial, que de tant en tant ja fem algun d'aquests episodis del podcast amb algun convidat especial que ens ve a explicar doncs, algun tema que domina més que nosaltres. I en aquest cas avui tenim l'Aurora Fontova. Hola, Aurora, què tal?
Hola, bon dia.
Doncs us presento. L'Aurora Fontova és una infermera del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres, que té un interès especial doncs, amb el tema que tractarem avui, que són no, els accidents, incidents de múltiples víctimes.
Home, aquest és un tema que a mi m'interessa especialment. Fa un parell de setmanes vaig tenir un sideral considerable i vaig caure al nivell del meu entrenament, que va quedar demostrat que era una solemne bírria. Hagués anat molt bé gravar aquest episodi fa 15 dies o fa un mes. Que, de fet, és el primer episodi que gravem el 2022, però que es publicarà com el segon, perquè n'hem publicat un abans i tal. Bueno, en fi, que un altre any, tu, Xavi, això sembla que no pugui ser, eh? Semblava que havia de durar misèria i en portem uns quants.
Exacte, exacte.
Va, som-hi.
Doncs avui, sí, no? Aurora, no sé què ens explicaràs sobre el tema d'incidents de múltiples víctimes. No sé si hi ha novetats interessants o actualitzacions sobre no, el protocol no, del SEM o del CatSalut o de qui sigui sobre com hem d'organitzar totes aquestes situacions desagradables i que jo penso que podem equivoco, però almenys amb el nostre entorn estar preparats per això és com bastant teòric i bastant impossible. No sé què et sembla a tu. I arribareu algun dia que estiguem preparats per una situació així?
Bé, bon dia. Doncs jo penso que no crec que arribem a estar-hi mai del tot, no? En general, tot el que diu l'evidència és que quasi tota l'evidència que tenim és amb simulacres i poca amb situacions reals, perquè quan et trobes en una situació real desborda a tots els que estem treballant en aquell moment i això simplement es tracta d'una petita guia que ens pugui ajudar en aquest moment de caos, no? Intentar convertir el caos en una cosa més controlada. Que parlaves sí, d'evidència... Ah, perdona, sí.
No, no, jo te volia dir, jo sempre que estic amb aquest tema, me llegeixo els protocols, miro els esquemes i tal, ho entenc i ho memoritzo durant un període de temps que va des de minuts a hores i penso que aquí s'acaba la història. Suposo que en una situació real tindre-ho molt clar i que et surti tot automatitzat i de forma sistemàtica i tal, ho veig difícil, sobretot en el nostre entorn, que tampoc tenim una pràctica així de, no? de fer pràctiques i simulacres tres vegades l'any i de forma ben fetes, no? Jo penso que no tenim aquesta cultura, almenys al nostre entorn, de fer-ho així, i crec que seria l'única manera d'aconseguir-ho, no ho sé.
Mira, deixem ficar una falca aquí multinacional d'aquestes meves que toquen al meu país. Aquí on visc jo ja tenim dos túnels de gran llargada.
Sí.
Suposo que per normativa estan obligats a fer simulacres de tant en tant. Doncs un dels dos túnels en fa pràcticament cada any, depèn de si està més obert o menys, i l'altre fa com 10 anys que no se'n fa cap. No diré de quin costat és cadascú.
Quin és el factor que fa que sigui un així d'una manera i una altra?
No ho sé, perquè no hi ha massa distància d'un túnel a l'altre. Distància física, clar. Distància administrativa és un altre tema.
Sí.
Sí, normalment aquestes coses depenen de les administracions, no? L'obligatorietat de fer simulacres. I nosaltres, per exemple, tenim el túnel del Pertús, que és el que tenim que també ens obliga a fer un simulacre anual. Ara amb la pandèmia poder ha baixat, però en general cada any en fem un. Un any pertoca al cantó francès i un altre any al cantó català. I és una oportunitat per posar en pràctica això que estudies, no? I cada any s'intenta doncs, fer un simulacre una mica diferent a l'anterior. Un any hi ha més víctimes, un altre any és més d'organització, un altre més de despatx, i s'intenta que bueno, cada any es fa, en realitat. Vull dir que això és el que ens serveix.
No tinc, per exemple, a nivell de bombers, potser sí que fan una miqueta més de... Per exemple, en aquest cas, dels túnels, no sé si els bombers, jo penso que hi entren més sovint i fan més exercicis que nosaltres els sanitaris. Me dona la sensació, eh?
No ho sé, però clar, el túnel té unes particularitats que és que només es pot fer de nit, que és quan no passen mercaderies. Llavors, per això el simulacre s'obliga a fer un cop a l'any i es fa només en horari nocturn, quan no passen trens amb les vies tallades. Clar, és una mica complicat. Però bueno, penso que es podrien fer altres escenaris perquè en realitat el que més ens pot provocar un incident de múltiples víctimes en el nostre territori normalment és un accident de trànsit. I això doncs, sí que es pot practicar amb més facilitat que no pas anar a un túnel d'un tren que has de tenir la circulació tallada.
Això que deies, Xavi, no sé on ho vaig llegir-ho. La immensa majoria d'oficis o d'activitats d'alt rendiment, llegeixis esport, la immensa majoria del temps es passa entrenant i molt poques vegades actuant. En el cas de nostre, en el cas de la sanitat, és completament al revés. Ens dediquem tot el temps a actuar i, si de cas, ja algun dia potser ja parlarem d'entrenar.
Sí, 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 sí.
Bueno,
sí, sí.
Centrant una miqueta, perquè ja no hem ni començat i ja estem divagant, anem bé també. Quan parlem d'això d'incidents de múltiples víctimes, ben bé a què ens referim? Perquè hi ha alguns serveis d'urgències que directament cada dia és un incident de múltiples víctimes, només l'activitat ordinària.
Sí, és així. En realitat, un incident de múltiples víctimes és allò que fa una desproporció entre les víctimes i els recursos disponibles. I això ho diferenciem del que seria una catàstrofe que n'havíem parlat fins ara, no? Que és allò que encara que... Un incident de múltiples víctimes, en un temps determinat podem arribar a solventar-lo o a convertir-lo en una situació més similar a la normalitat. En canvi, quan hi ha una catàstrofe, sol haver-hi una desproporció, no? Per tant, en un incident de múltiples víctimes ens podríem posar la idea que seria, per exemple, doncs el que dius, un servei d'urgències desbordat en un hivern com el d'aquest any, o una catàstrofe seria quan ve... Doncs l'explosió aquella de Tonga, no? Que s'ha desaparegut una illa i allò, si algú vol arreglar, de venir algú de fora perquè tots solets poder no se'n surten, no? O un tsunami o un terratrèmol que afecta a moltíssima gent i no es pot atendre amb els mitjans habituals.
O sigui, el que veiem habitualment aquí són, no? Situacions de múltiples víctimes.
Exacte.
No? El més habitual.
Sí. Per això tots els plans que hi havia fins ara tot arreu es deien plans de catàstrofes i els hem anat canviant a incident de múltiples víctimes per veure que en realitat en un futur molt proper es pot tenir la situació continguda, no? Podem atendre amb els recursos que tenim, dels que disposem.
Amb això que has comentat de que múltiples víctimes és allò, és la desproporció entre el número de víctimes i la capacitat de resposta... Això té molt a veure en quin lloc del món estiguis, i del món global, però també del món local. No és el mateix un accident de 3, segons on, un accident de 3 a la Diagonal de Barcelona, no és el mateix que un accident de 3 a dalt allà, a baix, als ports, a Tortosa, no? A dalt al Montcaro. Suposo que abans
sí,
haurà arribat recursos i pots florir.
La veritat que el SEM, per això, la definició que n'ha fet és molt realista. O sigui, ha dit que siguin 6 víctimes greus o 10 de qualsevol altra categoria. I això jo crec que és un número molt realista. 6 ferits greus a l'Alt Empordà, doncs sí, és un incident de múltiples víctimes. Doncs és una dificultat molt gran. Això a mig de Barcelona, amb totes les unitats properes disponibles, doncs de seguida deixa de ser un incident de múltiples víctimes. Tot i que s'ha de treballar amb una metodologia diferent. Tu no pots enfrontar-te a 12 víctimes de la mateixa manera que t'enfrontes a una. I per això són els objectius d'aquests procediments operatius que li diu el SEM o plans d'actuació en incidents de múltiples víctimes. Perquè pensis, quan arribes, que has de treballar diferent.
6 víctimes greus, 10 de qualsevol categoria, això és el que diu el SEM de Catalunya. Suposo que altres llocs dels països catalans potser els números varien lleugerament. Seria interessant de saber-ho. I, escolta'm, això que dius de que s'ha de treballar amb un procediment diferent i tenir clar que no és el mateix un que 12, en què es diferencia? Què és el que hem de valorar primer? Què és el que hem de fer, vaja?
Anant al més bàsic, més bàsic, més bàsic, seria, estem acostumats als sistemes d'emergències a atendre amb el pas, no? Que li diem protegir, avisar i socórrer. Doncs, quan fas un incident de múltiples víctimes, li afegim una O, es diu PAOS. Protegir, avisar, organitzar i després socórrer. Hem d'afegir aquesta O enmig per tal que, primer de tot, decidim com gestionem allò abans de posar-nos a atendre, perquè si ens posem a atendre el primer, en perdrem la perspectiva de tot l'incident.
Digues, i com el tema de començar a organitzar-ho, sempre s'ha dit, no?, que és la primera unitat, no?, no sé com ho diuen, la primera unitat assistencial, o bombers, o policia, o qui arribi, o ha de ser sanitari que comença a organitzar-ho, això?
Bé, en realitat, qualsevol unitat que arriba comença a organitzar, però organitza la seva part, no? Els bombers comencen a organitzar el rescat, la policia comença a organitzar la seguretat i nosaltres el que hem d'organitzar és l'assistència. Llavors, la primera unitat que arriba tant pot ser una unitat medicalitzada com una unitat de suport vital bàsic. Llavors, el primer més important és saber què ha passat, on estem, quin nombre aproximat de víctimes tenim per fer-nos una idea del que necessitem, si hi ha riscos potencials en l'accident, per veure quins recursos necessitarem i si ens fan falta altres coses d'emergències que no hi siguin ja en el lloc de l'accident. No, això és el primer, fer-nos la idea. Què ha passat? Què necessitem? I llavors, un cop aquí, el que hem de fer és dividir la zona de l'accident en 3 zones concèntriques, grans, que ens permetin dir on posarem tots els recursos que tenim. No? En primer lloc, el que s'ha de fer és veure on està la zona zero de l'accident, o sigui, la zona on hi ha major destrucció, i en aquí només hi entraran, en principi, els cossos d'emergència, els cossos de rescat, que serien els bombers. Estem molt acostumats a anar a un accident...
Això és la zona calenta, no?
Sí, estem molt acostumats a anar a l'accident i entrar nosaltres dintre el cotxe, no? Doncs en aquest cas, en principi, no hi hauríem d'entrar. Si és un accident de trànsit, els cotxes estan estables, tot això, i acabem entrant, no? Però en general, hauríem primer de dividir. Aquesta és la zona de l'accident i es diu zona de salvament, on només haurien d'entrar el que són els equips d'intervenció, els bombers en general. A fora hi farem una altra zona, que seria l'àrea d'auxili, que és on estarem nosaltres. I allà muntarem tot el que seria l'organització de l'assistència sanitària. I llavors, a fora d'aquesta, hi tindríem el que es diu l'àrea de base, que és on es posarien tots aquells serveis que donen suport a l'emergència, però que no són imprescindibles per atendre els ferits.
Val.
Això seria...
Sí, Aurora, una pregunta. Això ho decidim la unitat assistencial que arriba, juntament, suposo, amb bombers i, si cal, Mossos, no? O és propietat...
Exacte.
O és una cosa que ha de fer només el SEM, això?
Això s'hauria de decidir entre tots, perquè, és clar, decidir la zona no depèn només de on te'n va més bé a mi posar els ferits, sinó també on els bombers et diguin que és segur, que no vindrà fum si hi ha un incendi, que no et caurà ferralla si hi ha, no? Si hi ha, doncs, vagons de tren, el que sigui, i per tant crec que això s'ha de decidir en conjunt entre tots i que no, i la policia, doncs, que no tallis el trànsit o que el tallis de la manera menys complicada.
Clar,
no?
Suposo que això són coses que en llocs on ja es pot preveure que pugui haver-hi en algun moment de la vida una situació d'aquest tipus, això ja es té pensat, no? Per exemple, si fem simulacres en els túnels dels trens o en els aeroports o en els no sé què, això ja està pensat on ha d'anar, no? On ha d'anar cada, no? La roda d'ambulàncies i tot això ja està pensat més o menys on hauria d'anar. Això seria la previsió, no?, d'una situació com aquest tipus, no?
Exacte. En principi, això, amb el tren del Pertús, per exemple, que seria, no?, el que ens podríem fer una miqueta a la idea, doncs tenim ja que hi ha uns ventiladors que tiren el fum d'un cantó a un altre, o sigui que ens hem de posar sempre assistint en un cantó del túnel. Hi ha una zona on es pot fer una assistència, hi ha una zona on es poden fer una roda d'ambulàncies i poden girar per sortir. Vull dir que en aquests llocs on ja és previsible que pugui passar, no? Com no sé, per exemple, els aeroports i així, tenen els seus plans establerts i fan simulacres sovint.
Què més? Què més? Tenim les tres zones ja acotades i què comencem a fer després?
Molt bé, llavors... Doncs resulta que hem arribat ja doncs, en aquest temps. Jo, previsiblement haurien d'haver arribat com a mínim una ambulància de suport vital bàsic i una de suport vital avançat, que això seria el més correcte, no? I l'ambulància de suport vital avançat el que fa és dirigir el que seria l'emergència per la part sanitària. Llavors, el pilar fonamental de totes les emergències o incidents de múltiples víctimes és el triatge. El triatge és el que fa que puguem discernir entre una persona que pot esperar a ser atesa del que no. És un pilar fonamental, s'ha de fer de forma sistematitzada, seguint protocols a totes les víctimes i de forma esglaonada, ordenada i ràpida.
Aquí els especialistes sou infermeria, no? Que sou els que feu normalment el triatge com a mínim a nivell hospitalari. Només us han de canviar el lloc, no? El cubícul de fer, el box de fer el triatge el feu en el punt assistencial, no en el PMA. I ja ho teniu fet, això, vosaltres. A mi si em posen a
sí,
fer triatge,
en realitat...
la veritat és que faré un caos total, eh?
Sí, en realitat estem força basats als hospitals a fer-ho, no? I sí, no deixa de ser el mateix, però, clar, en una situació molt més complicada i amb recursos limitats. I llavors és per això que hi ha diferents mètodes de triatge, hi ha més de 100, però el SEM i la majoria i en molts llocs s'han triat dos triatges com els estandarditzats o els que s'han d'utilitzar, no? En primer lloc tindríem el que seria el triatge bàsic, que això és el que antigament ens pensàvem que només havíem de fer això, no? Quan anàvem a un incident de múltiples víctimes, fer triatge, i anar posant colors i aviam quin és el més greu fins que els puguem posar en un lloc per donar-los assistència, no? I el triatge bàsic, el que fem servir a Catalunya es diu START pels adults i JumpStart pels nens, i simplement amb 5 preguntes molt fàcils el que fa és dir-nos si aquella persona doncs, és prioritari o pot esperar a ser atès. Aquests pacients els cataloguem en colors. Hi ha un codi internacional de colors que tindrien que és el vermell, el pacient més greu, el groc, el que pot esperar una mica, el verd, que és demorable, i el negre, que és mort. I de moment, en aquell moment, no s'ha de fer res.
Escolta'm, Aurora, una pregunta, una pregunta tonta, eh? Aquest triatge bàsic es fa en la zona calenta?
Sí, aquest triatge s'hauria de fer en la zona calenta i el pot fer...
Per tant, no el fem als sanitaris.
Qualsevol persona amb coneixements sanitaris. És a dir, els bombers estan formats per fer-los i els nostres tècnics en suport vital bàsic. És un triatge molt senzill i això, en principi, només es tracta de que una persona que tingui coneixements sanitaris el pugui fer.
I mentre fas aquest triatge, inclou fer servir les maniobres salvadores.
Ah, exacte. Les maniobres salvadores
això
són...
Els bombers o qui sigui.
Sí, perquè en principi ja quasi les necessites per poder continuar amb el triatge, no? La primera és obrir la via aèria, no? El que dèiem, obrir la via aèria, quan hi ha una hemorràgia, fer un taponament d'hemorràgies, perquè si ha de ser una hemorràgia important, però clar, tapar l'hemorràgia perquè no acabi de sagnar-se mentre tu vas fent els altres. I també li diuen la posició antixoc. O sigui, si veiem una persona que no respira però no té un pols radial, doncs li podríem posar les cames una miqueta aixecades per intentar, si més no, que ens aguanti fins que arribi algú que li pugui fer una altra cosa. Això són les tres maniobres salvadores. Alguna vegada se n'ha posat una altra, la posició lateral de seguretat, però vaja, les tres són aquestes. Obertura de via aèria, control d'hemorràgia o tapagonament d'hemorràgia i posició d'antixoc.
I una pregunta, obrir la via aèria vol dir després instrumentar-la ni que sigui amb un tub de Gödel o
no? Això seria l'ideal, que poguessin portar un tub de Gödel i deixar-li posat. Però, esclar, no, hauries, podeu, es pot tenir preparat, eh, l'ambulància, de tenir un kit, una bosseta amb uns quants tubs de Gödel per si vas amb un incident de múltiples víctimes, baixar-te-li i posar un tub de Gödel. Si no, doncs posar-lo en posició lateral de seguretat, que això ja ens deixarà la via aèria oberta.
I després això inclou que qui sigui li posi, no, les etiquetes, no, que portem del SEM enganxades en algun lloc visible, no?
Sí, en aquest cas els bombers també tenen uns braçalets de colors que el que fan és una manera molt ràpida de col·locar un braçalet de color per poder identificar els pacients en funció del triatge. Les que portem nosaltres a l'ambulància també en portem dos, nosaltres que som una unitat de suport vital avançada, que és unes per fer el triatge bàsic i les altres per fer el triatge avançat.
Què més? I després aquestes víctimes suposo que te les van portant amb una roda fins a on estem els sanitaris la majoria, no?
Exacte. Aquests pacients estan en el que dèiem, eh? En la zona aquella zero, no? La zona de l'accident, i els bombers o podrien entrar els nostres, si necessiten ajuda, poden entrar els tècnics en emergències sanitàries, ajudar-los a fer el triatge, i els hi posarien la categoria de colors i ens el portarien fins a un niu de ferits, que li diríem, per poder començar-los a entrar a la nostra àrea de sanitària per poder-los a començar a atendre.
Doncs pues va, continuem, Aurora. Què més ens trobarem després?
Llavors tindríem que els bombers o els nostres companys tècnics ens han fet un triatge bàsic i ens el porten a dintre aquella zona que dèiem que era la nostra, la detenció, i allà ens hem d'organitzar una àrea sanitària. L'àrea sanitària consta de diferents llocs, que seria en primer lloc una porta d'entrada per saber el nombre de persones que entren, i així després hi ha una porta de sortida per saber el nombre de persones que surten. Sembla una tonteria, però una de les coses més complicades, sobretot ho veiem molt quan fem simulacres, és comptar el número de ferits que entren a l'àrea sanitària, el número de ferits que arriben, que surten i acaben anant, doncs, als centres sanitaris o al domicili. Llavors, és molt important comptar els ferits i, per tant, això es fa a la porta de l'àrea sanitària. I després, posteriorment, hi ha un punt de triatge. Des de fa aproximadament 10 anys, la Càtedra de Medicina de Catàstrofes d'Oviedo va fer un triatge, un tipus de triatge per implementar-lo en els incidents de múltiples víctimes, basat en l'atenció avançada al trauma, eh? En l'ATLS. Això és important perquè fins ara, fins a aquell moment, el que fèiem era només un triatge bàsic. I llavors, quan tu tenies 10 víctimes vermelles, era difícil discernir a quina d'elles l'havies d'atendre primer quan els recursos són limitats. I per això es va crear el triatge avançat, que es diu. El triatge avançat, que nosaltres fem servir a Catalunya i a molts llocs d'Espanya es fa servir aquest que vam fer a Oviedo, que es diu META, consta de 4 fases. I llavors engloba tot el que seria l'atenció dintre de l'àrea sanitària de l'incident de múltiples víctimes. Aquestes 4 fases
són... I això sí que ha canviat últimament o no?
Sí, ara hem fet una revisió, que també us penjaré l'article que vam publicar a la revista Emergències recentment, en quan han fet unes petites modificacions que aclareixen els termes més importants que hi havia en la versió anterior. No? És una nova versió que aclara molts punts després de 10 anys de posada en funcionament.
Val.
I fa que tot, en la meva opinió, sigui molt més clar. No?
Val.
Sempre queden coses complicades, no deixa de ser un incident de múltiples víctimes, però queda molt més clar.
Val.
No, doncs el primer que ens diu és que hem de fer un triatge assistencial, que li diu. Quin és aquest triatge? Doncs és un triatge basat en l'ABCDE, en l'assistència de totes les persones que hem fet suport vital avançat al trauma, sabem com funciona, no? I que el que fa és classificar les víctimes en funció del compromís real o potencial que tinguin en qualsevol d'aquests punts de la valoració sistemàtica. Si tenen un problema en la A, en la B, en la C, en la D o en la E. Això el que fa és establir-nos una prioritat d'atenció enfront de les víctimes. I, per tant, sempre S'atendran primer aquelles que tenen un compromís real o potencial en la A abans de les que tenen un compromís real o potencial en la B.
Perquè una pregunta, Aurora. En aquest triatge només hi entraran els que en el triatge bàsic els has imposat l'etiqueta vermella?
En principi, aquí hi ha una mica de,
tots.
De complicació. En principi, es comença per les víctimes vermelles, això sí. Si mira que et van portant els ferits, tots aquells que tenen l'etiqueta vermella els hauríem de fer aquest triatge.
I quan aquests...
El sistema META diu que els hi facis a tots. Però en el protocol del SEM et diu que sobretot li facis els vermells. O sigui, incideix en que s'ha de fer els vermells i que els altres podrien anar entrant sense fer-los un triatge i a posteriori podries anar-los fent. El sistema en si diu que li facis a tots començant pels vermells.
Val.
Perquè penseu que el triatge bàsic l'ha fet o un bomber o un tècnic en emergències que no té coneixements en principi en suport vital avançat. Llavors es poden passar coses que, clar, és que el triatge bàsic és com molt groller, no? Discerneix així una mica de forma molt ràpida. I aquest triatge, al principi, això fa una persona amb coneixements en suport vital avançat en el trauma. El protocol del SEM diu que, en principi, a les unitats de suport vital avançat que hi van metge i infermera, el metge seria com l'encarregat de l'organització general de tota l'emergència i la infermera seria la que faria aquest triatge assistencial. Per tant, parlem de persones que tenen entrenament en atenció i en trauma.
Val.
Val, doncs llavors, això que dèiem, no? Aquí tindríem el que primer que faríem seria fer una valoració ABCDE del cada ferit vermell que m'entri en primer lloc. Llavors, un cop valoro aquest pacient, en funció d'on tingui l'alteració en la A, en la B, en la C o en la D, direm que són pacients d'un color o d'un altre, no? Amb el mateix codi de colors que teníem a l'entrada. Els pacients vermells són aquells que tenen una complicació real o potencial. Es parla molt de potencial perquè, no? Tots els que fem assistència sabem que un pacient, encara que en aquell moment no tingui una complicació, depèn de què, depèn de les lesions que l'acompanyin, en breus minuts pot acabar tenint una complicació. I llavors, per això diuen real o potencial, no? Imaginem-nos, per exemple, una persona amb unes cremades a la zona del coll, totalment circulars i amb tota una cara i un coll cremats, no? Sabem que potencialment aquella via aèria se'ns empitjorarà en pocs temps. Doncs llavors allò seria un compromís potencial de la via aèria. Li hauríem de posar una alteració en l'A.
Val.
Llavors, en funció d'això que deien del que tenen alterat, serien els que tenen una complicació en l'A, en la B o en la C serien pacients vermells i es diuen vermell A, vermell B o vermell C, en funció d'on tenen la complicació real o potencial. Aquí és on hi ha hagut un dels canvis. Abans li deien vermells de primera, vermells de segona. Ara han passat a fer-ho més fàcil, a dir complicació a la A, vermell A, complicació a la B, vermell B, complicació a la C, vermell C. Seguidament passarem a fer una valoració neurològica, fixant-nos sobretot en el Glasgow i el Glasgow motor. I les persones que tenen una alteració neurològica es consideren com a grogues D. Deien vermell A, vermell B, vermell C i groc D. Posteriorment, si no tenen cap alteració en la D, el que mirarem és farem una exposició de la víctima, la E, no? Ràpida, in situ, i el que valorarem és si aquella persona necessita una atenció mèdica in situ, és a dir, en el lloc de l'incident, que en aquest cas seria groga, o es pot demorar i fer-ho doncs, més tard en un centre sanitari o així. Llavors es classificaria com a verd. I això és el que faríem inicialment en el triatge assistencial.
Val. Què més? I després tenim el...
Llavors,
els...
sí, tenim un segon pas, que és molt important, que va dintre, es fa dintre el triatge després d'haver fet aquesta primera valoració ABCDE, que és dir si aquest pacient necessita una atenció quirúrgica urgent, que es diuen criteris de valoració quirúrgica precoç. Per què es passen aquests criteris? Doncs perquè hi ha certs tipus de patologies que no es beneficiaran de res del que els hi fem en el lloc de l'incident. I aquests tres situacions necessiten anar el més ràpid possible a un hospital que tingui capacitat de solventar aquest problema quirúrgic. Són tres i són aquestes. Un traumatisme major penetrant, el craniofacial, el coll, el tronc i o proximal, els genolls o colzes amb hemorràgia. L'altre seria un traumatisme amb sospita de fractura de pelvis i inestabilitat hemodinàmica. Sospita, no cal que fem cap maniobra per palpar la pelvis. Sospita de fractura de pelvis i inestabilitat hemodinàmica. I el tercer seria el traumatisme trencat de tronc amb signes de xoc.
O sigui, en aquests malalts no dius que són els que hem d'identificar perquè surtin de l'àrea sanitària el més ràpid possible per anar a un hospital.
No haurien ni d'entrar a l'àrea sanitària aquests ja. O sigui, des del triatge han de passar a l'evacuació i marxar. Només farem una mesura d'estabilització mínima. Què seria això, que és el que diu Meta? Doncs posar una via, un sèrum i córrer. A l'antiga usança, allò de ràpid, ràpid cap a l'hospital.
De cargar i marxar.
Exacte. En principi podem marxar aquests amb qualsevol tipus d'ambulància, la primera que estigui disponible, amb instruccions per part dels sanitaris i anar directes a l'hospital.
I això és nou de fa... Això és la novetat del triatge assistencial? Això és nou o això ja més o menys ja estava escrit?
Això ja estava escrit. Abans n'hi havia quatre i s'han ajuntat dos, que és aquest de la fractura de pelvis. Abans estava dividida en dos, que també parlava d'inestabilitat mecànica de la pelvis. Clar, com tots sabem, de les últimes recomanacions de la TLS s'ha tret el que seria la maniobra exploratòria de la pelvis en el malalt traumàtic. Si a mi un dels criteris quirúrgics és la inestabilitat mecànica de la pelvis, segurament hauré de fer alguna maniobra per discernir si té una inestabilitat mecànica. Llavors això s'ha aglutinat en un que diu sospita de fractura de pelvis i inestabilitat hemodinàmica. Un pacient inestable que tu sospites que té una fractura de pelvis és un criteri quirúrgic.
I si a més te l'han tret ben empaquetadet amb un sac de buit, has de desfer per valorar la maniobra i tornar a fer. Pèrdua de temps, inútil, sense cap interès.
Exacte. Molt bé, doncs ara ja sabem quin pacient ha de marxar corrents, quin pacient hem d'atendre primer, no? Amb ordre de prioritat ABCDE i classificadets amb unes targetes, allò que deia en Xavi, que portem a totes les unitats de suport vital avançat de Catalunya, del SEM, porten una motxilla on hi ha tot el material d'incidents de múltiples víctimes. Que no és més que unes targetes de colors que ens serveixen com de full de registre per emplenar les dades mínimes que anem fent en aquells pacients. I porta també doncs, material de visibilització perquè ens vegin, perquè vegin quin és el metge responsable, qui és la infermera que fa triatge, etc.
I molts bolis i llapissos perquè
exacte.
Si sou com jo que comenceu el torn amb boli que veu sense, almenys en tingueu, en podeu perdre uns quants abans.
Exacte, boli, llapis i altres estris que també són necessaris. Val, doncs un cop els tenim catalogats, el següent pas és fer-los l'assistència. No? Tots aquells que no han marxat urgent perquè es beneficiaven de fer-los alguna cosa en el lloc in situ, passarien al que seria el que antigament li havíem dit el PMA, no? o l'hospital de campanya, si volem fer-nos una miqueta més la idea del que seria, i en allà els separaríem per colors i atendríem a les víctimes en funció de la prioritat que ha establert el triatge. Primer els vermells amb alteracions a l'A, a la B, a la C, a mesura que ens vagin arribant recursos. Clar, un altre tema que no hem parlat és dels recursos que arriben. No, no és el mateix estar a la Cerdanya o a l'Empordà que estar a la Rambla de Barcelona. No? Llavors, clar, a mesura que van arribant recursos, el que has de fer és anar-los a distribuint, no? Aquell metge que se'ns ha quedat d'organització, el que ha de fer és anar-los a distribuint perquè es vagin col·locant en els llocs on se'n falta les persones que atendran els ferits i això seria, en principi, en l'àrea sanitària. Ens donaran suport a l'àrea sanitària per atendre els ferits i també en la zona d'evacuació.
Perquè una pregunta...
Llavors aquí...
Sí. Una pregunta, Aurora. Si a mi ens envien a la unitat avançada que estic, m'envien en una situació així, i arribo i ja hi ha tot el pollastre muntat, aquí m'haig d'adreçar jo per dir ja estem aquí i que on te vaig? Aquí m'haig d'adreçar jo. vaig anar al triatge bàsic, a l'assistencial, en el punt d'assistència, o on t'haig d'anar?
O sigui, si arribes com a segona unitat, diríem, eh? No, sí, la primera
segona,
comunica.
Tercera, quarta, o la que arribi, a on te vaig jo? Pregunto a la policia, pregunto a bombers, o pregunto, busco qualsevol sanitari, o què faig?
No, si ja està muntat tot el que seria l'assistència i està organitzada, hauries d'anar a la persona que és la responsable de l'àrea sanitària. Aquesta persona porta una armilla d'aquestes que hi ha dintre de la motxilla aquesta d'incidents de múltiples víctimes que posa responsable de l'àrea sanitària. Hauries d'anar a buscar aquesta persona i aquesta persona et diria: mira, doncs ens fa falta un metge a dintre de l'àrea sanitària per atendre els ferits vermells.
O sigui, poden... vaig amb aquest, que aquest és el que en diem el KU, o quin és aquest?
Aquest... Sí, els noms són una miqueta complexes. Aquest seria el quilo 1, que li diu el SEM, ha posat unes denominacions per entendre'ns per l'emissora, i llavors hi ha diferents rols, no? Aquest seria el quilo 1, que és el líder de l'àrea sanitària. El quilo 0 seria aquella persona que està com coordinant més des de fora l'emergència, i el delta 0, que són en principi són els coordinadors territorials que acaben agafant aquests rols. Llavors, el metge que arriba o la primera unitat de suport vital avançat pot ser també una infermera, és el líder de l'àrea sanitària, és el quilo 1. Després hi ha un altre que és el que està al punt d'evacuació, que seria el quilo 2, i el que està com a responsable de la nòria d'ambulàncies de sortida és el quilo 3. Això ja és encara més complicat. No me'n recordo mai, sempre m'ho he de mirar.
I suposo que quan arribem ens poden, nosaltres que sempre intentem anar tots juntets, suposo que poden dir, pues sí, necessito el quilo 1, ens pot dir, pues necessito un metge aquí, la infermera que se'n vagi a no sé on, i el tècnic que entri dins amb els bombers a fer no sé què. O sigui, ens poden dividir tranquil·lament, no?
Exacte. Un cop entres en una emergència d'aquestes, SEM té establert que tot el material assistencial es posa dintre l'àrea sanitària i passa a ser comunitari, respirador, monitor, motxilla d'intervenció, i els professionals es poden separar, excepte el tècnic conductor, que ha d'estar sempre escrit a la seva ambulància.
Què vol dir això?
O sigui, el nostre tècnic, la seva ambulància sempre serà la seva ambulància, però nosaltres podem marxar amb una altra ambulància.
Val.
I ens podem separar. Val. Ens trobarem més tard, un cop s'acabi tot, en el punt zero, no? En la zona zero, però ens anirem separant i fent allò que sigui necessari per resoldre el millor possible aquesta emergència.
Molt bé.
Molt bé.
Pues què ens falta? Estàvem en el punt assistencial, no? Fent l'assistència.
Ja sabem que tenen més o menys els ferits, quin hem d'atendre primer, i llavors aquí passaríem a fer una assistència com sempre, no? Com quan vas a una sola víctima. Tu et centres en aquell ferit, fas totes les mesures que són necessàries per poder-lo traslladar fins a l'hospital, el prepares per sortir i esperes a que algú et digui que aquell ferit pot anar cap a un hospital. Val? I aquí ve l'últim pas del META, que per mi és el més complicat, perquè és el triatge d'evacuació. Abans de sortir de l'àrea sanitària, ha d'haver-hi un punt on es fa un últim triatge i es decideix quina víctima surt primer i amb quin recurs assistencial ho fa. El que genera més dubte, i això és una de les altres coses que han anat fent millorant en el META, és que han intentat clarificar aquests criteris de trasllat. Bé, els primers que marxen són aquells, els vermells quirúrgics, i aquest, si ens n'hem deixat algun que no ho haguem vist en el triatge i ho veiem després en l'àrea d'assistència, serà el primer a marxar, sempre. I després el que hem de fer és passar uns criteris de gravetat, que es diuen criteris d'alta prioritat, i discernir entre unes lesions que es diuen lesions greus rellevants. És que això s'ha de portar una xuleta que nosaltres es portem a dintre la motxilla, perquè en aquell moment això segur que no te'n recordes. Lesions greus rellevants tindríem que són fractura de crani oberta o deprimida, amb un trauma, amb traumatisme cranioencefàlic sever, un tòrax batent, un pneumotòrax de tensió, fractura proximal de dos o més ossos llargs, extremitats aplastades, arrencades o mutilades, amputació proximal a canell o turmell, paràlisi i cremades greus. Això són lesions greus rellevants. Que, bueno, costa memoritzar-les, però és clar que seran molt greus quan les vegis segur. I llavors una altra cosa que li diuen són els criteris d'alta prioritat. Això serveix per acabar de decidir a qui trasllades primer dintre d'un mateix nivell de gravetat. Els criteris d'alta prioritat són lesions greus amb inestabilitat hemodinàmica o respiratòria i un dels següents paràmetres, que serien una tensió arterial sistòlica inferior a 110, un Glasgow motor inferior a 6, la necessitat d'intubació o una lesió per explosió en un espai tancat. Són moltes dades que has de tenir ja una bona xuleta per decidir qui marxa primer. Llavors, tindríem que primer...
O sigui, jo estic atenent amb un que el triatge m'han posat que és un vermell A.
Sí.
I no, no, aquest no marxarà abans que un... Pot ser que marxi després que un vermell B o que un vermell C. En funció d'aquests criteris... Aquests criteris, no sé com en dius, els criteris de... no sé què? Sí.
De gravetat, sí, els criteris CAP i les lesions greus rellevants. Després tenim una altra cosa, o sigui, és que, no, o sigui, dintre la mateixa prioritat, A, B, C, D o D, primer marxa el que té aquests criteris. O sigui, tinc un vermell A que té criteris CAP, marxa primer que el
dintre
que no té criteris
vermell A,
CAP.
Dintre d'aquesta categoria.
Vermell A. Sí. Després passo al vermell B. I llavors si té criteris CAP
Val.
O no té criteris CAP.
Val. D'acord.
Val? Posteriorment, marxen els que tenen un compromís. En l'ABC no resol. És a dir, l'hem passat allà a l'assistència, hem intentat taponar l'hemorràgia i allò no para de sangrar i té una C no resolta. Doncs aquest marxa abans que els que té una C resolta. O una A resolta. Primer marxen l'ABC no resol. Després l'ABC resol. I després ja baixaran els grocs D, els que necessiten una valoració hospitalària i els verds.
O sigui, el que se li poden creuar més els cables és el que està responsable de l'àrea d'evacuació. No?
Exacte. Jo crec que aquest...
Aquest sí que li poden caure faves per tot arreu.
Exacte. Meta diu que aquest ha de ser un metge.
Va.
Però el SEM diu que si hi ha alguna infermera que té més expertesa també ho pot fer
sí.
sense problema. Però,
I fer-ho dos en conjunt no, oi?
És complicat. Per això Meta té uns esquemes que estan molt bé i que jo crec que seria interessant que pengéssim doncs, l'últim article aquest que van publicar ara el 2021, on hi ha els esquemes actualitzats. Hi ha un esquema general on ens fem la idea, no?, del triatge assistencial, la prioritat quirúrgica, l'assistència, el triatge d'evacuació. Un altre que només parla del triatge assistencial i dels vermells quirúrgics i un altre que parla només del triatge de l'evacuació. Nosaltres, per exemple, a Figueres, el que hem fet és a cada una d'aquelles bossetes que eren per cada una de les persones que tenia un rol assignat dintre l'emergència hi hem posat una còpia plastificada d'aquestes xuletes del triatge.
Molt bé.
Dir també com a cosa novedosa que el SEM està treballant en una aplicació perquè tot això ho puguem fer des del tablet del SEM que portem i puguem anar traient el paper i tot sigui com més ràpid i més interconnectat amb la xarxa perquè els hospitals vagin rebent la informació i així.
Val.
Sí, perquè aquesta és una altra. És a dir, tota aquesta gent que tens en el lloc i que intentes que no se t'escapin perquè el caos sigui teu i només teu, en algun lloc han d'anar a espetegar. I van amb això de l'evacuació, que és això que has dit que és el lloc més complicat, em sembla que hi estic d'acord. I mira que no és que els altres siguin senzills, Perquè, a més es dona la circumstància que així això jo vaig de la perspectiva rural meva. És a dir, la meva nòria de trasllat, depèn d'on estigui, pot ser molt i molt llarga. És a dir, una unitat que envio és una unitat que perdo durant molt temps, abans no pugui tornar a venir. I... Clar, això també ho has de tenir present de cara a la resolució final, no? És a dir, enviar un tio sol o enviar...
Sí,
aprofito que i col·loco un verb que volta per allà, gràcies acompanyant de l'anterior, suposo que és molt senzill de decidir, però quan ja no és tan acompanyant, no sé, és una d'aquestes coses que els rurals intentem veure com resoldre, no? Hòstia, és que...
No, en principi els verds mai els hauries de traslladar en cap primer moment. Els hauries de traslladar encara que sigui en un autobús. Trucar a la Teisa i que vinguin i se'ls emportin per dir alguna cosa. Les ambulàncies les deixarem només pels pacients que necessitin una ambulància. Una cosa que diu Meta i que també diu SEM és que el pacient s'ha de portar a l'hospital que li pugui donar la solució al seu problema. Però el vermell quirúrgic, per exemple, pot anar a l'hospital més proper. Ho dic perquè tot hospital hauria d'estar preparat per atendre un vermell quirúrgic. Només els quirúrgics, que són els que necessiten arribar més ràpid a un hospital. Jo també estic, a part d'estar amb el SEM i tot el tema aquest dels incidents de múltiples víctimes, a l'hospital també tenim una comissió que treballa per tenir el pla dintre l'hospital. Llavors, fa un parell d'anys, just abans del Covid, el Departament de Salut i l'àrea territorial de Girona específicament ens va demanar que diguéssim quants pacients podríem atendre en una situació d'aquest tipus. Llavors, cada un dels hospitals, sobretot doncs, els comarcals de la zona de Girona, penso que tot Catalunya es va fer, però Girona estic segura que sí, vàrem dir quants pacients podríem atendre i en quant de temps els podríem atendre. És a dir, per exemple, l'Hospital de Figueres ha dit que pot atendre fins a dos vermells quirúrgics, un inicial i un altre als 30 minuts. I això ho han fet tots els hospitals. És a dir, podem atendre 10 vermells, dels quals dos quirúrgics, i si són nens, doncs poder només un. Això ho hem dit tots els hospitals i, per tant, el SEM sap quina capacitat de resposta tenen els hospitals. I llavors, se suposa que en aquell punt d'evacuació també tindràs una trucada directa en coordinació de SEM que et dirà aquest vermell quirúrgic envia a la Puigcerdà, aquest no, aquest ha d'anar a Barcelona. Llavors, això també farà que poder puguis enviar pacients més a prop fins que per poder tornar a recuperar aquestes ambulàncies.
O sigui, l'ideal per atendre aquestes situacions de múltiples víctimes i de catàstrofes seria que tots els hospitals comarcals i no comarcals tinguessin un pla, no? Un pla de catàstrofes, no? I que la gent el coneixés i que féssim alguna, no? Almenys algun simulacre cada X temps. Això seria recomanable, no?
Sí, això quan just abans del Covid ja estàvem en això, i el simulacre s'havia fet just quan va començar l'altra emergència. I sí, tots els hospitals estàvem en això i estàvem treballant conjuntament per poder enviar els nostres plans i que tothom els tingués preparats. En principi, la feina està feta, el problema ha sigut la difusió i el posar-ho en pràctica, que aquests 2 anys han sigut com si hi hagués hagut una aturada en el temps, no?
Perquè una pregunta, tornant en la situació, en el lloc de l'emergència o catàstrofe, qui decideix a quin hospital va cada malalt? El quilo 3 o el centre coordinador o qui ho fa això?
En principi, el centre coordinador t'ha d'ajudar a decidir en funció del triatge que has fet tu. Dius, tinc un vermell cap A que necessita anar a un hospital, a quin hospital l'he de portar? I ell et dirà, mira, doncs a Figueres t'estan esperant, cap a Figueres. O no, mira, aquest millor porta l'altrueta i llavors el següent vermell l'enviarem a Figueres.
Bé, doncs molt bé. No sé si ens ha quedat alguna cosa per concretar, jo penso que hem fet un repàs bastant important.
Poder, com a últim punt, dir-vos que d'arrel dels atemptats del 17 d'agost de Barcelona, el Departament de Salut ha fet un altre protocol conjuntament amb el SEM en el qual es prioritza la seguretat dels rescatadors, diguem, i que en aquest cas sí que s'ha de tractar com a una situació molt diferent, que no ens podem posar a atendre les víctimes sense assegurar la nostra pròpia seguretat, no? Allò del protegir va el primer i sí que la situació canvia molt i no ens podem fer els herois, sinó que hem de buscar, hem d'esperar que fer cos, no? En aquest cas, que és el centre coordinador, ens digui que realment podem entrar a l'emergència, que ens diguin que és una zona segura i que la podem atendre amb la mateixa normalitat que si no fos un incident intencional.
Com ha canviat el cuento, eh? Abans eren els bombers els que havien de protegir i treure't els pacients i tal, i ara són els polis. Hòstia, quin món que ens està quedant, eh?
Situacions molt diferents.
Bueno, doncs molt bé, tu. No sé si hem d'afegir alguna cosa més. Jo penso que m'ha quedat molt clar i ara ja estic tranquil a la pròxima guàrdia i jo penso que l'Albert fa una cara així dient, però què diu aquest ara?
Jo no estic tranquil. Jo gens tranquil.
Sí, home, sí.
Si pot ser que no passi, eh? Company, si heu de liar la parda, que sigui lluny, que no sigui a casa meva, sisplau.
No, home, però tot el que sigui fer una xinxa una miqueta de difusió i parlar-ne, i penso que ja està molt bé, no?
Bé, almenys això és allò que els anglesos no diuen spaced repetition, no? És a dir, són coses que tu ja has d'haver après, no precisament aquest podcast, però el fet de sentir-ho, doncs mira, farà que allò que ja sabies recordi. I gràcies al Covid, que ens ha enfonsat a la misèria durant 2 anys i que no hem fotut res durant 2 anys que no fos Covid, recordar que el món segueix també té el seu...
Perquè allò de la pandèmia aquesta del Covid també es podria interpretar com una catàstrofe, no? Bé, de fet, és una...
En el principi, nosaltres a Urgències ja va ser això. O sigui, vam reorganitzar tota l'assistència per poder atendre aquest tipus de pacients. Ens van enviar recursos de tot arreu, no? Per fer el mes de març, eh? Ara ja no, ara ja és la normalitat, però ja va ser així, no? En realitat, vam zonificar el servei d'urgències, vam decidir on atendríem cada pacient, com els atendríem, no? Quin circuit seguirien, i els vam prioritzar i vam fer, doncs, una miqueta això.
Amb la diferència que encara no l'hem tancat, aquest episodi, no? És com un tsunami que van arribant onades, no? I encara, bueno, esperem que algun dia sigui l'última, però bueno.
I ara que hem dit això del Covid i de les múltiples víctimes, que tot el que hem parlat de les múltiples víctimes està molt pensat en, perquè és el més habitual, entenc, que és amb episodis molt puntuals de molta energia, no? És a dir, de molt trauma. Però hi ha emergències o múltiples víctimes que no ho eren. És a dir, ara imagineu-vos el que havia de ser entrar en una residència d'avis amb que quedava el 10% de la plantilla durant 2 dies. És a dir, allò són múltiples víctimes. El que passa és que allà ningú s'ha fet mal. Però saber què has de començar a triar allà. Però això, 80% dels residents de segon zon malalts de Covid. Clar, aquí tot això que hem parlat de triatges i de més, aquí...
Bé, en realitat faries el mateix.
Aquí no hi ha ningú que sigui...
El que li costa respirar anirà davant del que no li costa. I això ho faré
sí. O penso també ara que també estan de moda això dels múltiples víctimes intencionats, si en comptes de fer explotar coses, comences a tirar porqueries. Digue-n'hi, doncs res, el cas aquell del gas sarin del metro de Japó, no? Clar, aquí moltes de les coses que tenim escrites no ho tens escrit, t'hauràs de començar a improvisar en base a l'ABCD, només que no serà de l'ESBAT, sinó que serà de l'ESBA. Sense
sí,
la T,
sí, sí.
A darrere.
En realitat, l'assistència no discerneix molt, no? El tipus de ferides seran unes que unes altres. És evident que no tindran aquests criteris, aquelles ferides greus rellevants, però els criteris CAP sí que els tindran, no? Si tenen inestabilitat hemodinàmica, si necessiten intubació, si tenen alteració en el Glasgow motor, no? Al final, li treus la part traumàtica, però l'altre, en el meu punt de vista, segueix vigent.
Sí, si tens clar, no, els objectius de cada, no, de cada zona i de cada moment de la catàstrofe, no? Quina és la missió, doncs, sí, t'hauràs d'adaptar, no? Si és més traumàtic o més per un agent químic o per un agent, biològic. No ho sé, però quan més sàpigues del que més habitual és, doncs, poder te'n sortiràs millor o quedarem més ben parats tots si ho tenim ben estudiat i ben practicat. No? Tot serveix.
Això de fer servir el Glasgow motor també està ben pensat, perquè fer servir el Glasgow sencer ja és complicat de normal. Hem fet un podcast d'això també. Imagina't ara aquí amb el sidral aquest, que aquí el Glasgow motor, que també té el seu què, perquè la flexió anormal també costa, no és senzill, almenys et simplifica una miqueta el tema. El que no tinc clar, això del Glasgow motor ho fem servir només en el triatge aquest meta, si no pas en el start, perquè si aquí també els no sanitaris fer servir el triatge motor també els hi pot costar.
No, en el start es fa servir si obeeix ordres senzilles.
Que si les obeeix és groc, perquè no era verd abans, després passa a ser groc, si et fa cas.
Sí, exacte.
Molt bé, molt bé. Però res, deixem... tancada aquesta situació de múltiples víctimes. Moltes gràcies, Aurora, per la teva companyia i per la teva participació en aquest podcast, que segur que jo penso que serà interessant, no? per tots els sanitaris que treballem en aquestes zones que parlem català. I veiem si ens podem trobar amb algun altre episodi.
Sí, millor en un altre episodi que no pas en un sidral, eh?
Sí.
Exacte. Bé, moltes gràcies per haver-me convidat i molt contenta d'estar aquí a l'Empodcast.
Molt bé, i fins aquí el tema d'avui. Ara ens toca la secció de l'Urgent Mot. Xavi, què tens pensat per avui?
Sí, aviam, tenim una sèrie de termes que en català els podríem millorar, perquè crec que moltes vegades no els fem servir correctament. I és, per exemple, aquella situació en què ens arriba un pacient que no pot moure una extremitat, o sí, extremitat superior o inferior, o té una pèrdua de força, que n'hauríem de dir que és una hemiplegia. Normalment jo sempre n'havia dit o hi havia sentit que un pacient tenia una hemiplegia, però correctament no porta accent. N'hauríem de dir una hemiplegia. D'acord? Perquè aquesta hemiplegia podria ser un signe d'un atac isquèmic transitori, que és la forma correcta del que en diem habitualment un AIT, que és, en diem, abans en dèiem un accident isquèmic transitori. Aquest accident no és correcte. N'hauríem de dir en català un atac isquèmic transitori. Perquè això també podria ser una manifestació d'un infart lacunar. D'acord? No en diem un infart lacunar, sinó que és un infart lacunar. Aleshores, aquest pacient que el tens a urgències, en aquestes situacions que ens trobem avui en dia, doncs li farem un escobilló, li farem un frotis nasal per veure si té algun patogen respiratori. Entre aquests patògens respiratoris, ara, a més, hi afegim els habituals, com pot ser el virus sincític respiratori, que no és el virus respiratori sincitial, sinó que és el virus sincític respiratori. I aquest malalt que teníem amb aquest infart cerebral es podria complicar i podria fer un estat epilèptic. Val? Aquest estat epilèptic no és el que abans em dèiem erròniament un estatus epilèptic, sinó que n'hauríem de dir un estat epilèptic. I si finalment la cosa ja acaba complicant-se, com estem fent en aquests episodis de l'incident de múltiples víctimes, que acaba malament per molta gent, en última instància, quan veiem que el pacient està en últimes hores de vida, el que hauríem de fer és una adequació de les actuacions sanitàries, no una limitació de l'esforç terapèutic, sinó que el terme adequat i que es recomana actualment és parlar d'adequació de les actuacions sanitàries. I crec que res més. No sé si tu, Albert, tenies algun urgent mot per comentar.
Quasi m'acabo de quedar hemiplègic amb tots els que acabes de llançar en un minut. No estic hemiplègic, però sí que tinc una contractura amb un bonic punt de gatell que està just aquí darrere.
Sí.
No ho veieu, però està just aquí darrere. Que, just aquest punt, apretes allà i aquest gatell fa molta... Molesta.
Aquest gatell, eh? Aquest punt gatell.
Que no sé com es deu dir malament, perquè jo sempre he sentit dir punt de gatell. O sigui, que igual per una cosa que diem ben català, aprofitem-ho, no?
Sí, no sé com en dèiem. En castellà deu ser un punto gatillo, no? En castellà en diu un punto gatillo. No sé...
Jo no ho he fet servir mai, tu. No sé.
Bé, molt bé, molt bé.
Molt bé. I fins aquí l'Urgent Mot. Ara toquen les recomanacions d'aquest episodi, d'aquest mes, de fet. Va, Xavi, quina tens tu?
Sí, jo fa temps vaig veure una eina, una puntuació, que ens servia per tal d'identificar aquells pacients que tenien una infecció, que venien a urgències en una clínica infecciosa, per ser capaços de fer una predicció sobre quin d'aquests malalts faria una bacterièmia. Sabem que un 15% dels pacients que venen a urgències venen per quadres infecciosos i d'aquests n'hi ha un petit tant per cent que faran bacterièmia, que la bacterièmia és... es defineix com la presència de bacteris vius a la sang i que nosaltres ho demostrem amb un hemocultiu positiu per algun bacteri. No? Doncs aquests pacients amb una clínica infecciosa, si a més fan una bacterièmia, és un factor de mortalitat. Per tant, és important identificar aquests pacients. Aleshores, hi ha molts scores, hi ha quantitat des de fa molts anys que es fan diferents escales, puntuacions, per veure de quins d'aquests malalts infecciosos tenen més risc de fer bacterièmies i, per tant, més mortalitat. I un que veig molt fàcil i que és molt recent i que es pot aplicar molt fàcilment al servei d'urgències. El podeu trobar en una pàgina web que l'han fet específicament per això, que és, es diu, la pàgina web heu de posar mpbscore.urgenciasclinico. Vale? Vosaltres poseu en el Google mpbscore i ja veureu que un dels primers enllaços que us aporta el Google és aquesta pàgina web, que només hi ha això, hi ha l'score i tu vas seleccionant cada un dels apartats i és molt fàcil de fer perquè te demana coses molt senzilles, com és ara la temperatura, l'índex de Charlson, la freqüència respiratòria, els leucos, si té calfreds o no, les plaquetes i la procalcitonina. Són aquests 7 ítems que són els que ens demanen i res, tu selecciones aquestes 4 factors, li dius que et calculi la puntuació i en funció d'això te donarà una escala que et diu la mortalitat que té en funció dels paràmetres que tu li has marcat i què li hauries de fer, si el pacient realment requereix o no requereix hemocultius, si requereix o no requereix antibiòtics i si requereix o no requereix ingrés hospitalari. Això és una eina més complementària al més important, que és doncs, com està l'estat clínic del malalt, no? Si el malalt és un malalt sèptic xocat, doncs, evidentment que li faràs hemocultius, evidentment que li posaràs antibiòtic i també és una eina complementària a la situació basal prèvia del pacient i a l'òrgan afectat. No és el mateix tindre una infecció urinària que tindre una meningitis, d'acord? És a dir, és una eina d'ajuda a preveure quins pacients tindran una bacterièmia. I això ens pot ajudar a complementar, a decidir si li posem antibiòtics, si li podem donar d'alta o si li fem uns hemocultius. I és molt fàcil de fer i tenir una pàgina web exclusiva que només hi ha aquest score, aquesta puntuació, que és això, mpbscore.urgenciasclinico. I això,
que explicaves això, pensava que no sé fins a quin punt això altera la teva presa de decisions. Perquè els més greus els és igual, suposo que és per al grup aquest d'entremig que no tens clar què has de fer amb ells, no? Perquè pels altres ja és tan evident que no canviarà res fent aquest escort, et quedaries amb
el... Exacte, sí, si tu tens, per exemple, la majoria de bacteriemes són d'origen urinari o d'origen respiratori. Aleshores, no tothom que ve amb un quadre de, no sé, una pneumònia lleu o una bronquitis amb febre i tal, que és un quadre infecciós, doncs potser això te pot ajudar a decidir si li trec hemocultius o no val la pena treure hemocultius, perquè sapiguem que, no, que les contaminacions dels hemocultius són molt importants i que després això indueix a tractar amb antibiòtics, etc, etc, etc. I és una despesa i un temps i un consum d'antibiòtics que faran resistències. Per tant, en aquests pacients que dius, ostres, no sé si deixar-lo 24 hores o ingressar-lo, donar altes perquè té una... està justet, doncs això te pot ajudar. Evidentment, el que té una meningitis o el que està sèptic i xocat, és igual, li faràs hemos, li faràs antibiòtics i l'ingressaràs. Per tant, no t'ajudarà. Però els que estan així intermitjos, jo penso que sí que pot ser una bona eina.
I igual perquè els d'interna comprin. Mira, és que té un MPB score de tant, com que abans de reconèixer que no saben que els estàs parlant, diran, vale, ingressa'l.
Ingressa'l. Pues sí, no et dic pas que no.
Molt bé. Mira, jo tinc una recomanació que no sé massa bé com explicar-la. Aquest mes de gener de 2022 resulta que el compte de Twitter de la Difficult Airway Society Trainees, és a dir, suposo que és un compte educatiu de la Societat de la Via Aèria Difícil, ha posat un hashtag, aprofitant el joc de paraules de January en anglès, en comptes de l'etiqueta, en comptes de ser January, és January,
sí.
En què cada dia del mes de gener de 2022 posen una infografia, una informació sobre un punt concret. No sé, ara, per exemple, veig que el 15 de gener doncs el January parlava de les traqueostomies i tens allà una bonica infografia que t'explica de les traqueostomies que has de saber. No? Un altre dia parlaven del canviador de tubs de Heisman, un altre, mira, avui, mira, just avui parlen d'equipament extra per fer una cricotirotomia. Uh-huh. Sona això de la cricotirotomia de l'episodi anterior?
En vam parlar un dia, sí.
Sí, sí. Doncs això, que és, mira, durant aquest mes de gener de 2022, doncs cada dia pots llegir-te una d'aquestes infografies, torna a ser el mateix de la repetició espaiada, quelcom que potser ja sabies, doncs mira, amb això te'n recordaries i no quedaria en aquell bagul de... de records oblidats que tenim tots dins el nostre lloc.
I això ho tenim en un hashtag al Twitter, eh?
Exactament. En un hashtag al Twitter, que no sé massa bé com apuntar-ho a les notes de l'episodi, no sé com posar-ho. En fi, Difficult Airway Society Trainees, amb l'etiqueta Janu Airway.
Ho mirarem. Molt bé.
Molt bé, doncs fins aquí aquest nou episodi de l'Empodcat. Esperem que us hagi agradat. Com sempre, doneu-nos els vostres m'agrades, si ho creieu convenient, subscriviu-vos, feu saber els demés i si teniu alguna cosa per explicar, contacteu-nos, que podem organitzar una altra trobada com la que hem fet avui amb l'Aurora. Vinga, que vagi molt bé i gràcies per escoltar-nos.
Vinga, fins la propera. Moltes gràcies.